Doncs vinga, ho heu vist, el Porcuna, que porta més marxa que l'arbre de Nadal de la Coca-Cola, que ens va amenitzant aquest matí aquí a la sintonia del 942 de la FM. I quan sentiu aquesta sintonia vol dir que a l'altre costat del fil hi ha el muchacho, el Lluís Miquel Pérez. Què tal?
Bon dia de nou.
Tot bé?
Sí. Sí, aquesta hora ja una mica més espavilat amb un bon parell de cafès que tinc al cos.
Molt bé. Doncs escolta'm una cosa. La gent que s'hagi volgut espavilar aviat, segurament doncs, que ja s'ha quedat una miqueta amb la copla. Hi haurà doncs, plogim brut. És a dir, per tots aquells que ho dèiem, vam rentar el cotxe ahir, doncs és una fantàstica notícia que ens has donat. Pel que vulgui anar a la piscina, no sé si se la pot jugar, no se la pot jugar... Tu
sí,
ho veus.
No, endavant, a anar a la piscina. De fet, a hores d'ara, els núvols que teníem aquest matí s'han fet tan prims... I són, però són tan esquifits que deixen passar completament el sol a través. Per tant, aquest sol que podrà escalfar igualment que ahir, podrà fer pujar molt la temperatura i serà un dijous, Òscar, doncs per estar a la piscina i fins i tot buscar l'ombra. Perquè, ja diem, tot i que hi haurà molts núvols, seran prims. Fa de mal dir perquè el cel a hores d'ara tècnicament està cobert, però està cobert de núvols molt esfilagarsats. Són els que es coneixen com a cirrus, com a cirrostrats. Al llarg d'aquesta tarda n'arribarà algun una mica més dens, que farà una mica més d'ombra, ni que sigui estones, i per tant el sol es veurà una miqueta més tèrbol que no pas ara al matí. Però vaja, qui vulgui anar a la piscina, endavant. I les pluges que comentes que arribaran a caure, perquè ens entenguem, del 100% del temps que ens queda des d'ara fins que s'acabi el dia, d'aquest 100%, un 0,2% serà de 4 gotes. O sigui, és que cal... Ho diem perquè és una mínima variació respecte a ahir, però és que és un fenomen a tenir molt poc en compte. Avui la pluja no serà la protagonista, i si aquesta calor i aquesta xafogor. A hores d'ara ja, un quart d'onze del matí, Òscar, ja estem en els 21 graus a Andorra la Vella i subiendo.
Escolta'm una cosa, ja sé que no t'agrada allò de fer previsions a 4 dies vista, però en tot cas, evidentment, demà ja és divendres i molta gent doncs, està pendent de muntar-se el cap de setmana, i el cap de setmana doncs, ja ho sabem, costellada, piscina, tal... Pinta que dissabte ens tocarà una mica el flabiol la cosa, eh?
Sí, perquè, de fet, fa de molt mal predir la situació que se'ns ha tirat a sobre. Bàsicament, s'ha format el que es diu una gota freda. Una gota freda és una zona molt inestable, és una zona que, sobretot, a partir d'ara a l'estiu, doncs comporta tempestes i poden ser bastant fortes. Bàsicament, això de gota freda, Òscar, no deixa de ser que a uns 5.000, 6.000, 7.000 metres d'altura hi ha una mica més d'aire fred a l'atmosfera. I aquest contrast tan marcat amb la superfície, que està molt calenta, doncs dispara la convecció, o sigui, dispara les nuvolades i dispara la formació de tempestes. Bé, quan travessa una depressió la nostra zona, són faves comptades. Abans que arribi la depressió, puja la temperatura, els núvols són escassos, en el moment de travessar aquesta pertorbació és quan plou o quan hi neva, i una vegada que passa la pertorbació, Òscar, és quan baixen les temperatures i quan el temps torna a ser més asserenat. Però en una pertorbació com aquesta, com una, en aquesta gota freda que us dic, tot és molt erràtic, tot és molt anàrquic, tot és molt irregular i és impredictible. S'ha de dir que aquesta baixa de moments està situada al sud d'Espanya. Allà tindran bones tempestes. I sembla que aquesta tempesta, aquesta gota freda, millor dit, s'anirà desplaçant una mica cap al Pirineu. Quan? A partir de demà a la nit. Per tant, avui i gran part de demà, molt poca pluja, dissabte sí, perquè serà el moment que la gota freda ens passarà per sobre. Que la gent no li vingui al cap la típica idea de gota freda d'inundacions a tot arreu. La gent ho associa molt fàcilment. Això és culpa dels periodistes, bàsicament, dels mitjans de comunicació. Millor dit, que quan diuen ve la gota freda al llevant espanyol, moltes vegades passa, la gent ja li venen les imatges d'inundacions a Catalunya o d'inundacions a la costa mediterrània. I no té per què ser així. Simplement hi poden haver tempestes d'anar per casa, que són les que esperem el dissabte. Fixa't quin rotllo t'he fotut.
Sí, sí,
pensa que dissabte acabarà plovent, eh?
Sí, sí, dejar-me solo, eh? Escolta'm una cosa, per cert, ara que deies això, inundacions a Catalunya i tal, aquest matí hem llegit amb la Montse una notícia del que està passant en les últimes hores al Japó. És flipant, sí. 350 litres per metre quadrat, i ho comparaven a les inundacions de l'any 94, precisament a Catalunya.
Sí, de fet, a veure, episodis com aquests no són estranys que n'hi hagi. El que passa és que sempre hi ha algun any que se surt una mica més de mare, i mai millor dit. Són països que estan molt més acostumats a les inundacions o als desastres naturals, no cal dir, al Japó, perquè és que se les endú de totes bandes. Si no són terratrèmols, són volcans, i si no són inundacions o grans nevades, o bé són, huracans. Igualment han estat unes inundacions, estan sent unes precipitacions molt abundants. Aquests 300-400 litres per metre quadrat, que com molt bé comentes, són equiparables als que van caure l'any 94 a Catalunya. A l'any 94, per exemple, l'octubre del 94 va ser el cas, es van recollir 400-500 litres per metre quadrat a les muntanyes de Tarragona, tota aquella zona de Prades, aproximadament. I també va ser un fenomen, doncs, no excepcional, però sí molt inusual. Això és el que està passant al Japó. Tot això ho dic, ja saps, perquè a mi m'agrada posar una mica de seny i d'ordre, que ara vindran a tot això de que si el canvi climàtic, que si bla, 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 bla. Bé, són fenòmens que van succeint de tant en tant al Japó i no oblidem que el sud del Japó té monsons, ara, com passa a la Índia. És com si, per exemple, ara, durant aquest any, durant aquest estiu, a la Índia o a Tailàndia, cauen 4.000 litres per metre quadrat. La gent es posarà les mans al cap. I t'he de dir que 4.000 litres per metre quadrat els fa cada any en un monsó.
Doncs avui ho llegíem, que segons l'Agència Meteorològica del Japó, una línia de cumulonimbus estàtics a l'oest del país ha abocat una quantitat d'aigua sense precedents en aquesta zona occidental del país, això està al voltant d'Hiroshima, una quantitat de 350 litres per metre quadrat en menys de 24 hores, que és, com dèiem, aquesta quantitat semblant als aiguats de Catalunya el 10 d'octubre de 1994. En el cas del Japó, i segons les agències d'informació, hi ha hagut, i dins de lo dolent, doncs encara, dius, les xifres no fan tanta por com ens esperàvem, una víctima mortal, això sí, mig milió de persones que han estat forçades a deixar a casa teva, una quantitat de persones que posen en evidència la magnitud de l'episodi.
Sí, de fet, Òscar, aquestes situacions són, en aquest cas, en aquest país, doncs els desastres humans són molt menors que si s'haguessin donat aquests 350 litres per metre quadrat, imaginem a Bangladesh. T'he de dir que Bangladesh hauria estat molt mortífer. En el cas del Japó, que estan més acostumats a tenir aquests fenòmens, doncs, lògicament, es minimitzen els efectes i el desastre humà. El natural no, perquè tot es destrossa. Mira, com a dada, ja que estem parlant de pluges així històriques, en el cas de Catalunya, com a dada, per exemple, aquí a casa nostra, l'any 82, tothom ho, com a mínim n'ha sentit a parlar, i els que poden tenir, doncs, més de 30 anys ho recordaran, o més de 40 en aquest cas, les inundacions del novembre del 82, que van provocar aquestes inundacions a tot el Pirineu, van deixar registres, en aquest cas en 3 dies, de gairebé 600 litres per metre quadrat a la zona de Perafita. 600 litres. Per tant, nosaltres no és que estiguem molt lluny d'això que ha passat al Japó. I, com a dada, de la península Ibèrica, hi ha un poble que està al nord d'Alacant, que es diu Oliva, i que va recollir en un dia, en 24 hores, va recollir 870 litres per metre quadrat. O sigui que moltes vegades mirem més enllà dient és que això no ha passat mai, o això a casa nostra no passa. I tant que passa, el que passa és que no succeeix cada any. Però de tant en tant, l'atmosfera i la natura diuen fins aquí hem arribat, i posem una mica d'ordre i una mica de seny.
En fi, en tot cas, avui sobtaven aquestes dades ja a primera hora del matí. Escolta, anem amb coses més agradables. Diguéssim, la teva aposta per avui dels apunts científics passa per trucs per esbrinar el temps. Això a mi em fa pensar una miqueta amb la gent, doncs, que es guia per la molsa dels arbres o la gent que mira on està el sol per veure si va cap al nord o cap al sud.
Bé, de fet, això és per orientar-se, bàsicament. Ja sabem que si la molsa, o si mirem la molsa dels arbres, això ens indica que aquella part on està la molsa és la cara nord de l'arbre, i per tant estem orientats a nord. Això per si ens perdem. Sincerament, ara costa bastant que ens perdem, a no ser, doncs, que quedem atrapats enmig d'una gran, doncs, d'un gran torb, per exemple. De fet, per perdre's per la muntanya, si no anem preparats, si no anem amb GPS i companyia, que gairebé tothom els porta allà, ni que siguin al mòbil, doncs un dia de molta boira. La boira és el pitjor element a l'hora de l'orientació.
I si no, la solució es diu el Pifai, inventat a Andorra.
Made
in Andorra.
Sí, sí, no, tenim coses molt bones, sincerament, com les que acabes de comentar.
Doncs igual que hi ha trucs per orientar-se, hi ha trucs per saber quin temps farà.
I així és. De fet, mira, a banda d'això de la molsa, que seria per orientar-se, doncs mira, avui us porto 4 trucs que tenen a veure amb com seran les properes hores a nivell meteorològic. I aquests 4 trucs, un té a veure amb un fenomen atmosfèric en si, un altre amb el comportament de les plantes, un altre amb el comportament dels animals i un altre amb el comportament humà.
Molt bé. Doncs vinga, comencem amb l'atmosfèric.
Doncs comencem amb l'atmosfèric. Mira, hi ha molts detalls a l'hora de saber el tipus de núvols que hi ha i la seva forma per saber com serà el temps. Però ja avui us en porto un, que és el que es diu el píleus. Píleus és una mena de boina, és una mena de barret, és una mena de capell, així en forma de plat, que es forma al capdamunt de les tempestes. Tu quan veus una tempesta de lluny, clar, si la tens a sobre, veus tot negre o tot blanc perquè està calamarsejant o nevant. Però vaja, si tu veus de lluny a una certa distància, el núvol és molt maco, és el típic núvol de tempesta, núvol així en forma de coliflor, en forma de crispeta, que té... És molt fotogènic.
És el típic que treuen al final de la meteorologia de la tele, foto de Jesús Montero.
Sí, així és. Des de Matalascanyes, Huelva. Bé,
doncs... Sí, sí, és així, típic.
Doncs sí, de fet, és el núvol més fotogènic, és el núvol, a més també, més productiu. És el que més precipitació deixa de tots els que, doncs, hi ha a la natura. Bé, vist des de lluny, un núvol de tempestes d'aquesta forma de coliflor. Tot sovint, a la part més alta d'aquesta forma de coliflor, es forma aquest capell. Es formen aquestes petites, ja us dic, aquestes petites boines. Això se li diu píleus. El píleus ens està indicant que aquella tempesta té molta pedra. O sigui, sobretot ara a l'estiu, des del mes de maig, més o menys, al nostre país, i fins al mes d'octubre, per tant, l'època més càlida de, o la més productiva en quant a tempestes de l'any, aquestes tempestes molt sovint poden portar pedra, però tu no saps si està descarregant pedra, no sé què mires un radar i et digui doncs, que està precipitant amb molta intensitat. Si tu vas en cotxe, imaginem, i has de travessar un núvol, i tu de lluny li veus que té aquestes celles, a la part més alta, probablement hauràs de posar-te sota un pont.
Molt bé. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Ara, clar, també has de ser observador. Aquestes coses normalment et passen per alt.
Sí, així és. I a més és molt fàcil de saber, perquè has de mirar l'extrem del núvol, o sigui, la part més alta del núvol, en aquestes formes globulars que té, i si en aquestes formes arrodonides, ja us dic, amb aquelles protuberàncies que surten a les tempestes, es veu un capell al capdamunt de cada núvol, t'està dient que allò té pedra.
Molt bé. També dius que les plantes ens poden indicar una miqueta a veure què carai ha de passar.
Les plantes, així és. Mira, les plantes, lògicament, logiquíssimament, responen molt de pressa als canvis d'humitat. Una humitat que baixa ràpidament és una humitat que farà que els núvols es desfacin a la majoria de vegades. Una humitat que comença a pujar, a banda d'ara a l'estiu, indicar-nos que vindrà més xafogó, també ens indicarà que hi haurà més aliment disponible per les tempestes o pels núvols. O sigui, més humitat, més nuvolositat en general. Doncs bé, hi ha unes plantes, totes les plantes es poden obrir o arronsar en funció de com estigui aquesta humitat. Lògicament, doncs, plantes que no s'arreguin i que portin molts dies sense pluja, aquestes plantes queden completament esmorteïdes i queden ben decaigudes amb l'acció solar. En el moment que pugen una mica, o sigui que s'estabilen, és que la humitat està pujant. Bé, en aquest cas us parlaré de les pinyes. Les pinyes són un indicador perfecte, Òscar, perfecte, de la pujada i baixada de la humitat en cada moment. Una pinya quan s'obre és que la humitat és molt baixa. Una pinya quan es tanca i queda com una pedra és que la humitat està pujant molt i, per tant, és més fàcil que plogui. Per tant, tu que vas pel... vaja, qualsevol que se'n vagi per la muntanya, que hi hagi boscos, en el nostre cas, o pi roig, o pi negre, o avet, per exemple, i tinc aquestes pinyes. Aquestes pinyes que cauen fins i tot a terra, les que ja estan mortes, aquestes també tenen una reacció a la humitat. Es tanquen quan la humitat és elevada i ha de ploure, s'obren quan l'atmosfera serà molt seca i no hi haurà tempestes.
Déu-n'hi-do, noi. Això ara em recordava una miqueta quan deies les plantes que es queden així moixes i després es tornen a revifar i tal. Era una mica rotllo girassol, eh?
Sí, així és. De fet, el girassol va girant amb la posició del sol. És com la marinada, és com la brisa, que al matí comença a bufar del sud i després a la tarda és més aviat de ponent, perquè el sol també dona aquesta volta. Doncs a les plantes, el girassol seria un bon exemple, però moltes altres plantes, per exemple, les gramínies, que són qualsevol de les plantes que creixen a les vores dels camins i les carreteres, aquestes queden completament... o sigui, sobren en el moment que comença, que estan avisant que ha de ploure.
I escolta'm, dius que l'actitud, comportament, neguits a vegades, suposo, dels animals també deuen indicar una miqueta a veure el que ens ve a sobre, no?
Sí, i avui us emporto un cas, que són les vaques. I en el nostre cas, doncs, les podrem veure molt bé. Molta gent, sobretot els que no són del país i especialment els que no tinguin una vinculació amb la ramaderia, moltes vegades diuen, mira aquestes vaques que maques, ja siguin lleteres o siguin, per exemple, al nostre país, les brunetes. Imaginem, les tenim allà ajagudes a terra, sobre la gespa o sobre el prat, i molta gent li fa fotos i diu, mira, estan rumiant, estan descansant, acaben de pair el menjar. Bé, a la gran majoria de vegades, si tu veus que una vaca està ajaguda, és que t'està avisant que ha de ploure.
I es queda allí a l'espera.
Així és. Bàsicament, està demostrat, i això li pots preguntar a qualsevol pastor o qualsevol persona vinculada a la ramaderia. A les vaques no els hi agrada que sota el seu cos la gespa estigui humida, estigui mullada. Per tant, què fan? Com tenen aquesta corpulència...
Es tapen la zona una mica, no?
Així és, es tapen, o sigui, fan una cuirassa. Es mullen elles, amb elles els hi és igual mullar-se. Però per sota del seu cos mantindran el terreny sec i, per tant, t'estaran dient que si estan tirades a terra... és que la pluja pot ser imminent. Tot i que el dia sigui assolellat. Ja sabem que aquí a casa nostra, un dia assolellat és substituït per una bona tempesta al cap de mitja hora.
I se la veuen venir. En canvi, si passegen i pasturen, suposo que tot va bé, no?
Sí, ja està.
I escolta'm, s'ha de fer alguna diferència amb les famoses vaques de Mollerussa, aquelles que pasturaven i ensenyaven el cul, o no?
Bueno, no sé si aquestes tenen a veure molt amb la meteo.
No ho sé, ho deia la Trinca, eh? Jo no m'invento res.
Ja ho sé.
Com
ja.
Dius tu, no mateu el missatger.
Així és.
Doncs acabem l'apunt científic d'avui amb aquests trucs per esbrinar el temps que també alguna relació tenen, Luismi, amb l'ésser humà.
Així és, mira, tant és així que es fan fins i tot aparells amb el que us diré, amb el cabell de les dones. Sobretot, cabell de les dones rosses, joves i cabell natural.
I sueques.
I sueques o daneses...
T'ha quedat una mica Ozores, això?
Sí.
Ozores i Esteso, som tu i jo ara mateix.
No.
Sí, ara tu ets l'Ozores i jo l'Esteso. Vinga, doncs ha de ser rossa, jove i tenir pèl.
Així és, mira, responen molt de pressa als canvis de pressió atmosfèrica i als canvis d'humitat. Així que la pressió comença a baixar i la humitat a pujar, t'estan avisant que ve canvi de temps. I com els hi nota, com se'ls hi nota en el seu cabell? Doncs que queda rinxolat. Una persona, sobretot, que tingui una noia, o també pot servir un home, vaja, que tingui el cabell llarg i que el tingui llis, en el moment que la humitat ha de pujar, es comença a rinxolar. O com a mínim queda doncs, més a l'afro, perquè ens entenguem. Això és una resposta rapidíssima a que la humitat està pujant i la pressió està baixant. En canvi, quan tu, aquestes, vaja, les noies o els que tenen el cabell llarg, que no és el meu cas, ni el teu tampoc, se'l pentinen bé, o sigui, després de dutxar-se se'l pentinen bé i queda molt llis, i la humitat segueix baixa durant tot el dia, aquell pentinat quedarà perfecte durant tot el dia. Per tant, un dia en el que els homes del temps, diguem, s'apropen tempestes, no és un bon dia per anar a la perruqueria.
Molt bé. És a dir que la prova aquesta del pèl, diguéssim, la deixarem pels altres, eh? Tu i jo aquí no ens mullarem.
Bé, quan érem més joves sí que ho podíem fer, jo almenys ho feia.
Sí, jo vaig ser ros, sí, però en una altra vida.
Tu te'n recordes? No, jo et dic una cosa, si vols t'enviaré una foto perquè ho vegis, i mira, no m'importa que es pugui... que es pugui repartir per les nostres xarxes.
Igual la poso a la secció avui al podcast, eh?
Mira, et dic una, a veure si la trobo. Tu te'n recordes d'una pel·lícula d'un noi que li deien el Toby el Niño Ángel?
Sí.
Doncs jo era igual que aquest noi quan jo tenia la seva edat.
Carai, noi.
Igual. I, de fet, el meu petit jo és així ara.
Tu te'n recordes de Top Gun, que sortia un tio que es deia Tom Cruise?
Sí, i tant.
Doncs no era jo. Escolta'm una cosa, que t'anirem sentint al llarg de la jornada, eh? De moment la gent que sàpiga que pot agafar el banyador i la motxilleta i anar a passar un bon dia, i que doncs, aquest percentatge del 0,1% de possibilitats d'una miqueta de pluja de fang doncs, no significa que no que ens haguem de tirar enrere, no?, pel que havíem decidit.
Avui no s'haurà d'avortar cap operació.
Xicot, demà vindràs amb to humorístic, eh?
Així és, recuperem alguns acudits de ciència i de meteo.
Molt bé. Acudits, humor i meteorologia. Tot plegat demà, doncs, en aquesta franja horària també aquí a l'Obert per Vacances, l'última entrega ja de la setmana. Que acabis de passar un fantàstic dijous.
Igualment,
com et dic sempre, tria tu el rodolí que més et convingui.
Vale.
Adéu, amic.
T'ho dic després. Adéu.
Ciao.